cançons, memòria i emocions davant del mar.
Un mar de mirades, un mar de llençols, no calen paraules i de sol a sol la pell, la pell, la pell de tu i de mi.
Hi ha cançons que necessiten grans escenaris i després hi ha músiques que només necessiten proximitat. Una guitarra, una veu, una emoció compartida molt a prop. Potser la Mediterrània també és això. La necessitat de trobar-nos, de cantar a prop, de convertir la música en un espai humà i compartit. Aquest capítol parla de la proximitat, de les cançons despullades i d'aquella música que continua unint persones davant del mar. El fil invisible.
Quan puges a un escenari, hi ha una cosa força difícil d'aconseguir, que és crear intimitat. Fer que cada cançó sembli dita gairebé, gairebé a cau d'orella. En Roger Pedrós forma part d'aquesta nova generació d'artistes mediterranis que entenen la música des de la proximitat emocional, des de les cordes, des de la respiració, des d'aquella necessitat tan humana de connectar amb els altres sense artificis. Aquest estiu arribarà al Festival Portal Blau amb una gira acústica molt especial amb Roger.
No me dies més d'un pam.
Un format que encaixa perfectament amb l'esperit d'Empúries. La pedra, el mar, la llum del capvespre i les cançons compartides molt a prop del públic. Avui conversem amb en Roger Pedrós per parlar de la proximitat, de la música acústica, del valor de les cançons despullades i d'aquesta manera mediterrània d'entendre els concerts com espais compartits.
Sentir-se immortal. Des de l'Escala i Empúries, el fil invisible.
En aquesta gira, apostes per un format més acústic i proper, és tan sols el Portal Blau i d'on neix aquesta necessitat de proximitat?
Aviam, la veritat és que el meu projecte sempre ha funcionat des d'aquí. O sigui, és una cosa que ens hem anat trobant amb el temps i que a vegades hem volgut passar-nos de guais, per dir-ho d'alguna manera, i fer-ho molt gran, i ens en acabem adonant que, tot i ser gran, necessitem aquesta proximitat, no? I que aquesta sensació ens arrela a nivell musical i a nivell de... ja no només a nosaltres, sinó també al públic, saps? Llavors, crec que és una cosa que es passa per naturalesa pròpia del projecte. Crec que les cançons i les històries que explico són històries quotidianes, humanes, crítiques o menys crítiques també amb la societat, però que ens toquen a tots els que estem en aquest món. Quan dic món em refereixo a societat catalana actual, de més o menys a prop.
El fet de no vestir tant la música amb una producorda et permet explicar més coses des d'aquest lloc més íntim?
Bé, això perquè s'entengui, d'alguna manera, també ho explico. Quan parlem de vestir una prodo gorda, vol dir que moltes vegades els concerts en directe, sobretot de concerts molt grans, es porten unes coses que es diuen seqüències, que es diuen... Bueno, dins els in-ears, que són aquests aparatells que tenim a les orelles els músics moltes vegades,
sí.
Portem unes claques i allà s'envien pues, marques i reforços que després des de fora se senten perquè sigui com tot molt més gran, no? Clar, això pot ser molt positiu, però a la vegada també encurset el show, no? Perquè al final, quan tu tens el bolo muntat de X manera i amb un ordinador, pues, allò és d'aquella manera i serà així sempre, no? Crec que anar alliberats d'això ens permet pues, tenir aquesta llibertat de dir avui fem una volta més de solo. Aquí ens ve de gust tornar a repetir aquesta tornada perquè, no sé, pots vibrar més amb l'audiència. Crec que és una cosa que a nivell cultural se'ns està oblidant una mica i és que el públic és important. I avui en dia tenim la tendència com a públic de pagar per una cosa a canvi d'una cosa, no? Però tu com a públic t'impliques en aquestes accions, en aquestes actuacions, no? I crec que com a músics necessitem aquest feedback o aquest receptor. I és una comunicació constant, no? Encara que tu no estiguis interactuant o cantant, la teva participació en l'acció cultural és rellevant amb el que està passant musicalment. I crec que això per nosaltres és important.
Diríem que llavors la música en format acústic és quan pot respirar.
Sí, al final és la manera més autèntica o més real d'acostar-la, no? Crec que aquest aire o aquest espai que dius tu de respirar dins de les cançons ens permet una dilatació de l'espai-temps en aquell moment que una cançó ràpida es pot convertir en una cançó lenta es pot convertir en una cançó ràpida i una emoció pot fluctuar d'un lloc a un altre, no?
Entenc també que el públic està en un altre lloc, per tant, o sigui, està molt més a prop. El fet de que vegis tantes cares i que pràcticament es respiri el mateix aire, canvia també la manera de cantar?
Estic gairebé al 100% convençut de que sí, evidentment. Al final, jo he tingut la sort de poder fer algun escenari molt gran en alguna ocasió en el que pràcticament no veus el públic, I sí que és cert que és molt emocionant i és molt èpic, no?, com a artista, al punt aquell d'ego de, buah, tinc 2.000 persones cantant el meu tema, no?, o 3.000 persones cantant el meu tema. Però hi ha algú de humà en la connexió propera, de mirar els ulls, de poder-te cantar a la cara i veure com reacciones i com intervens, que em sembla que té certa màgia, que tinc la sort també d'haver parlat amb alguns grups grans que poden fer coses com molt habitualment grans, que em diuen que ho troben a faltar, això. Que al final els ve de gust que en un bar, saps?
Ja, doncs m'has contestat pràcticament la següent pregunta, que bàsicament era si la gent necessita concerts més humans i menys artificials, i en definitiva sí.
Crec que sí, crec que també estem en un moment social on la cultura del FOMO, que s'entengui allò del FOMO pel fet de la por a perdre les coses, no? Aquella necessitat de tenir la foto en el lloc que socialment se suposa que hi has de ser, no?
És cutre, això,
per
no?
Per estar a la moda i per ser-hi present, no?
És molt cutre, no?
Bueno, és la realitat del que ens toca viure i, clar, dir que és cutre, mm-hmm. O sigui, és com una mica com simplista, crec.
Sí, sí, al final, sí, tira.
La gent que paga aquest FOMO, i que segurament jo també ho faig, inconscientment, hòstia, et veus molt arrelat i molt obligat, això, moltes vegades, no?, a nivell de societat.
Però per què? No, per què?
Perquè hi ha una pressió social molt real a diari, no?, en la nostra vida. Jo quan veig Instagram i veig que aquells artistes X o Y estan fent més concerts, hòstia, i per què jo no els faig?
Però aquí has donat en el clau, perquè si no hi hagués Instagram per dir alguna cosa, no hi hauria FOMO.
No, evidentment, les xarxes socials han incrementat el FOMO al 99.000%.
Clar, és veritat.
I això és el que... Això, ajuntat amb l'economia musical que s'ha globalitzat molt a festivals d'un, dos dies, on en comptes de ser més cicles de concerts o festivals que es prolonguen, on hi ha cabuda per moltes coses, s'ha centralitzat en els grans concerts per les grans masses, ha fet molt mal a nivell cultural a molts projectes, sí.
No se m'acut res més FOMO que el Coachella, ara mateix. Fins i tot tens el teu outfit indicat per anar-hi.
Sí, és això. Sense anar més lluny, el tema Bad Bunny també està una mica aquí, no? Inclús sí. El tema Coldplay. Vull dir, hi ha una necessitat de ser-hi, no? A nivell de... Soc guai perquè he estat allà,
yeah.
Però realment n'estic disfrutant del que està passant. O sigui, ens hauríem de fer aquesta pregunta moltes vegades.
D'altra banda, a la meva època també havies d'estar, depèn quins llocs, el que passa és que hi havia un silenci a xarxes. Ja que parlem de silenci, en un format mm-hmm. acústic i pròxim com el que proposes, treballeu amb el silenci, perquè sempre ha fet molta por quan estàs fent un espectacle musical.
Sí, mira, i et diria encara més, aquí li fa més por, al públic o al músic?
Sí, ben vist. Tu què creus?
El silenci és un tema complicat, eh? I juntant amb el del FOMO també, el silenci, junt amb el FOMO, encara és més complicat, no? Perquè no estar o no aparèixer és complicat.
El fil invisible. Un viatge sonor per la Mediterrània contemporània.
Nosaltres juguem una mica amb viatjar amb cançons una mica més arreglades per tres, algun tema el toco jo sol, ens anem passant instruments... Intentem simplement... I per primera vegada, després d'uns quants anys ja tocant i dedicant-me a això, gaudir una mica més del que és tocar, la veritat. O sigui, moltes vegades és com... Havia de ser una execució perfecta, havia de ser una cosa metòdica i rígida, i ara estic en un punt molt flexible en el que crec que l'autenticitat respira cada dia d'una manera diferent i que està guai que li donem espai a això. I si aquell dia això correspon a tenir més silencis, doncs benvinguts siguin.
Potser la música acústica continua emocionant-nos perquè ens recorda una cosa molt essencial, que les cançons, abans que espectacle, van ser trobada. Persones que es reuneixen, veus que es comparteixen, cordes que vibren davant del mar, sense distància, sense pressa, com passa, encara avui, en molts racons de la Mediterrània. Entenc. Veig que tens... Bueno, en presentar el nou treball discogràfic vas... Ja ho parlaves, de que necessitaves acostar-te una miqueta més a les coses de pell, de debò, als teus, a les teves persones, als llocs habituals, i passar una miqueta del FOMO que parlaves abans. Tens conflicte amb això?
No específicament, però ho veig... O sigui, no és que jo tingui el conflicte directament, però és que ho veig molt a nivell global, no?, a nivell social. I en el meu ofici això, vulguis o no, repercuteix d'una manera o d'una altra, no?
Moltíssim.
Crec que sobre el que deies de l'entorn, família, amics i gent propera, la conclusió a la que he arribat és una mica, si no tenim això, què ens queda, no?
Ja,
Sí, és trist, però molt, molt bonic a la vegada, no? Tenim això, joder. Disfrutem-ho i gaudim-ho, que és el millor regal, i en realitat no hi ha luxe més gran que ser estimat per com ets, no? I crec que això de l'art de coincidir justament amb el projecte que estic engegant i amb el disc, hòstia, compartir des d'aquí és molt guai.
És molt guai.
I molt diferent.
I molt diferent. Saps una altra cosa que sempre queda? La Mediterrània, sí. En aquest cas la natura, la Mediterrània. Tu tens relació, saps que el Portablau està molt, molt integrat en el seu entorn, que és absolutament mediterrani. Tu tens alguna relació amb la cultura mediterrània? Evidentment sí.
Bé, al final, al ser catalans, vulguis o no, ja estem a territori mediterrani i crec que d'una manera o una altra ens influeix segur. Vaig tenir la sort de molts anys poder estiuejar a l'altra punta del Portablau, per això a la Costa Daurada, més a prop de Tàrraco, en comptes d'Empúries, sí, sí. Diguéssim. I clar, és un privilegi absolut i un goig, no? I justament amb aquest nou projecte i amb aquest nou disc, i destacablement, especialment en el trio, anem molt amb certs detalls de guitarra espanyola que sonen molt mediterrans, mediterranis, i que li donen un rotllo especial als temes, i que justament crec que casarà molt amb el show que farem a Portablau.
És fantàstic això, perquè imagino doncs que el paisatge, no?, l'entorn, parlo geològic i natural, condiciona, no?, la manera de fer música, d'entendre-la, de crear-la.
Jo crec que sí, i que guai que sigui així, no? Al final, crec que una altra de les coses que també genera una mica el FOMO és aquesta pèrdua d'identitat, no?, d'individualitat, i crec que els territoris, per certes coses, no sóc molt fan de les fronteres, però per altres em sembla que tenen certa cosa bonica, que és la cultura i la diferència, com un element d'unió, eh? O sigui, em refereixo que la diferència...
Entenc. Que no tot és Starbucks, saps? Que cada...
No, totalment. Que, hòstia, quina meravella, no?, poder sentir... cançons mediterrànies a prop del Mediterrani, i que guai sentir cançons de country als Estats Units, no? I igual que al revés, però cada cosa, pues, té el seu espai i la coherència... La coherència social i la coherència històrica, no? I això és a mi em sembla que és guai i romàntic, també.
En l'espai del Portablau hi havies estat mai? Havies actuat?
Havíem actuat fa 3 anys al Folí de la Sal.
Sí.
I va ser... jo estic molt agraït sempre amb el Portablau, sempre ho dic, perquè va ser el primer cicle festival de concerts de Catalunya que ens va donar una oportunitat quan vam treure el primer senzill.
Que guai.
El primer disc. I va ser un concert que recordo molt. De fet, hi ha moltes persones que van ser aquell concert que han vingut molt més endavant. Inclús hi havia algú que va ser la seva primera cita i que han vingut a un concert 2-3 anys més tard, després de casar-se. Vull dir que... Ja com tinc cert record especial d'aquest concert, i em fa moltíssima il·lusió tornar ara a un altre lloc i amb més temps d'estiu, perquè jo em toca un març, però sí, li tinc molt carinyo al festival, la veritat.
Entenc que tenim tots els ingredients perquè sí, llavors un volum molt emocional.
Sí, 100%. De fet, serà molt especial i em sembla que no queden entrades. Vull dir que el públic ja hi és, faltem nosaltres, i em sembla que serà una cosa molt bonica i que, si més no, jo ja et dic que és dels que més ganes tinc d'aquest estiu.
Serà el 17 de juliol, fem memòria. Mm-hmm. Si voleu entrar a portablau.cat, allà podreu veure si encara queda alguna entrada. Què t'agradaria generar al públic quan porteu endavant aquest bolo?
Sempre, últimament, dic el mateix, i és que el planteig amb el que jo faig al bolo és fer arribar a la gent el missatge de dir: ei, què passa si ens mirem una mica més als ulls? Si ens saludem una mica més, si parlem una mica més, si som una mica més amorosos amb els altres, si donem les gràcies, si diem bon dia, i si la gent surt amb una mica de somriure i amb una mica més de ganes de canviar el món des del seu lloc. O sigui, sempre penso que en el disc anterior jo volia com canviar el món molt d'arrel, no? Des d'un lloc una mica innocent, no? S'ha de canviar tot això, i ara en aquest penso, vale, això és impossible, realment, a nivell pràctic. Però sí que puc contribuir un 2% més al que el meu entorn sigui més feliç. Si ho féssim entre tots, hòstia, doncs aconseguiríem moltes coses. Doncs la idea és que la gent surti amb un somriure i amb una mica més de ganes de viure i de somriure a la resta.
I per segona vegada t'has adelantat a la següent pregunta, que parlava d'això, de la proximitat, que és una manera d'entendre la vida, i m'ho acabes de confirmar.
Sí, és que no sé si et passa a vegades quan vas a comprar-te un cafè o un tros de pa o vas a la gasolinera, el que sigui, i et trobes a algú que t'atén i et diu: ei, bon dia, amb un somriure. És tant, no? Hòstia, és molt diferent la sensació de quan no et miren a la cara i et fiquen un got, no?
Exacte.
Vull dir, aquest petit gest, per mi, és molt significatiu i crec que ens faria avançar molt com a societat. Entre les places i els carrers que va passant, res no em preocupa i segueix caminant.
Empúries és un punt de trobada, un lloc on persones arribades de diferents punts de la Mediterrània compartien històries, llengües, música i maneres diferents d'entendre el món. I potser en això es basa la proximitat, en la necessitat humana d'escoltar-nos a prop. La proximitat és una de les idees que travessa aquest episodi. La proximitat de la música acústica, la proximitat entre artista i públic i també la proximitat entre les persones que des de fa segles s'han fet de la Mediterrània un espai de trobada. Molt abans que existissin els escenaris, els festivals o els concerts, Empúries ja era un lloc on arribaven viatgers, mercaders i comunitats procedents de diferents punts de la Mediterrània. Un espai on les relacions humanes es construïen a través de la confiança, el contacte i l'intercanvi. Per ajudar-nos a entendre aquesta dimensió més humana d'Empúries, ens acompanya avui la Marta Santos, arqueòloga, conservadora i responsable de la seu d'Empúries del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
El fil invisible, històries que porta el Mediterrani.
Com es vivien els espais de trobada i conversa, o com penseu que es vivien les ciutats mediterrànies antigues?
Bé, aquest aspecte dels espais de trobada i de conversa doncs és un aspecte essencial. Explico una mica des de la perspectiva de la pròpia Empúries, no? Aquests espais els trobem tant en l'àmbit col·lectiu, en l'àmbit públic, com en els espais domèstics, en espais més íntims, no? Per exemple, en els espais públics tenim que l'àgora funcionava com a espai de trobada i, a més, també admetia reunions, diguem, més en petit nombre, no? Tant per afers de comerç o afers econòmics com simplement per festivitats, en el cas, per exemple, dels santuaris. Hi ha espais de comensalitat i espais de trobada relacionats amb tots els rituals. Això en l'àmbit col·lectiu i, podríem dir, públic. Però també en l'àmbit domèstic sabem, també per les fonts antigues, lo veiem reflectit també en els espais d'ús privat de la ciutat, de l'antiga ciutat, com hi havia llocs que servien per reunions obertes més enllà del nucli familiar, on es rebia gent per celebrar un banquet, per fer aquest consum ritual del vi, que és molt característic del món grec, que és el simposi, no? Mm-hmm. Les cases tenen aquests espais que permetien fer aquests usos, diguem, d'espais de trobada. A la ciutat romana trobem també aquests espais adaptats una mica a la mentalitat i a la idiosincràsia de la pròpia cultura romana. Com a espai públic, l'exemple paradigmàtic és el fòrum, on tenim els espais dedicats doncs, a la governança de la ciutat, a l'administració de justícia, als cultes públics, etc. També hi havia altres espais que podien servir com espais de trobada per activitats de tipus econòmic o comercial. I en l'àmbit domèstic, exactament igual que el que hem comentat per al món grec, també les cases romanes, especialment les cases nobles, que són les que es permetien, diguem, poder celebrar aquestes trobades en forma de banquets o d'actes en què també s'incitava la conversa i s'acompanyava amb música, com són els triclins, no? Els espais de banquet.
Per tant, aquí les coses no han canviat tant. Me parles de música. Tens clar que la música a la vida quotidiana tenia un paper.
Sí, parlar de música en el món antic és difícil, perquè el que ens ha quedat sí que ho veiem en les representacions.
Exacte.
Ho veiem en les representacions, sobretot que veiem en la ceràmica, especialment en la ceràmica grega, en la ceràmica àtica, on veiem aquesta omnipresència de la música en aquestes reunions que hem parlat i en els rituals, per exemple, religiosos o les festivitats de la ciutat. La música, entenem que tenia un paper fonamental també en el teatre, per exemple, no? Tots els, diguem, els festivals de teatre o les representacions teatrals. Però és difícil, si no, des d'un punt de vista arqueològic, si no tenim restes d'instruments musicals i realment les partitures o diguem, la informació sobre músiques antigues, n'hi ha alguna cosa, però és poqueta. Però hem de pensar que tenia una funció fonamental, que acompanyava moltes d'aquestes activitats, diguem, de trobada que hem estat comentant.
Per què creus tu, un lloc com Empúria, a nosaltres, avui dia, ens continua generant una sensació de proximitat humana? Per com està construït?
Bé, sempre se destaca que Empúries és una mica el símbol de les arrels mediterrànies.
Sí, és una cosa nostra.
De la nostra cultura i de la cultura europea en general. Uh-huh. En aquest sentit, a través d'Empúries podem veure reflectits doncs, comportaments, maneres de viure que ens enllacen, diguem, amb les nostres actualment salvant les distàncies, que de vegades serveixen, diguem, per veure com a l'antiguitat tenien moltes vegades els mateixos problemes que tenim ara i els resolien d'una manera determinada. En aquest sentit, sempre ens veiem reflectits en aquestes cultures antigues i materialment, en el cas d'Empúries, a través de les restes arqueològiques. Això és el que fa que una visita a un jaciment com Empúries, que a més ofereix els dos períodes, les dues cultures, doncs sempre té aquest aspecte de proximitat a com vivien els nostres ancestres, diguem, fa molts anys, fa milers d'anys, i que s'enfrontaven moltes vegades als mateixos problemes que avui en dia continuem tenint.
El fil invisible. És hora de tornar-li a la Mediterrània tot el que ens ha donat.
He provat tantes maneres, he viscut tantes versions.
Vull parlar d'aquestes cançons que acompanyen, que tot el que estem parlant ens porta fins aquí. Tu quan escrius, penses en qui escoltarà les cançons o senzillament estàs explicant alguna cosa teva sense posar l'objectiu de qui la consumirà?
Mira, saps que aquesta pregunta me la vam fer fa un parell de dies, curiosament, i és la primera vegada que me la feien? Mira, segona vegada. És fort.
Hem pillat una onada.
Sí, senyal de que alguna cosa depèn d'aquesta pregunta. Si et soc honest, hi haurà alguna ocasió concreta en la que he sigut una mica més pretensiós de cara a públic o amb una intenció més comercial? Però serà un 5% sobre el 95% de la resta, en el que em deixo guiar de manera molt honesta i senzilla per el que em surt i no m'ho penso gaire, la veritat.
Jo crec que és la millor manera, eh?
És que al final és la manera més de veritat, no? Crec que... Tot i que estem en un moment on a nivell artístic i a nivell social s'admiren molt figures que són molt estudiades o personatges molt,
sí,
molt poc humans, no? Justament fugim molt de la humanitat, no? D'aquest lloc més autèntic i busquem com referències socials que siguin més deidades, no? O sigui, més com figures divines, gairebé, no? Doncs jo estic una mica d'altra banda i crec que soc bastant tal com rajo i crec que això, hòstia, em permet mantenir la meva carrera des d'un lloc molt més saludable per mi.
De fet, és que sense autenticitat, al final, la veritable connexió no és possible, i això em fa pensar en una cosa que em deies al principi, quan vas tocar fa 3 anys, en què, bueno, primeres cites, cançons que formen part de la vida de les persones que escolten la teva música. Això és la bomba, no?, quan passa.
Sí, clar, és molt emocionant. I quan m'envien missatges tipus «Ei, amb tu és la nostra cançó...»
Vull escriure amb tu línies i línies de records.
Ens hem declarat l'amor amb aquest tema i sonarà el nostre casament.
És de conya.
Doncs dissocio, saps, una mica? Dir, hòstia, com? Però bé, em sento molt afortunat i tant de bo més cançons siguin la banda sonora de qualsevol dia de la vida de les persones. Crec que això és un dels regals o de l'herència més important que tenen els músics a la Terra, no? És com el segell d'immortalitat és aquest, no? És l'herència que et queda de les cançons que has viscut.
Han passat 3 anys només des que has començat, però jo tinc la sensació... Bueno, ha passat molt més temps, però tenir visibilitat, rellevància, 3 anys, no, Roger? Faràs un setlist amb cançons de totes les èpoques? Les adaptaràs?
Estic tocant els temes que més de gust també tocar, la veritat.
Però els tens ja pensats o no?
Sí, sí, ja està molt pensat ja. Perquè ja hem fet algun assaig i ja tenim la idea una mica de bolo muntada. Però ja et dic, he triat bastant el repertori que més em venia de gust a mi, que casualment coincideix bastant amb el que li agrada a la gent. Mm-hmm. Bona senyal. I he triat com els temes que em semblen més emblemàtics del primer disc, del segon, faig algun avançament d'aquest últim i també de l'últim EP. Vull dir que hi ha una mica de tot el que hem anat fent, que al final és el que deies tu, no? Vaig treure el primer disc fa 4 anys més o menys, va ser finals d'octubre del 22, estem al 26, vull dir, per mi ha passat moltes coses, però en realitat no n'han passat tantes. Intensos, la veritat, i encara ens queda molt camí per fer, tant de bo, i tant de bo podem aconseguir moltes més coses i viure amb més comoditat, però estem contents i no ens podem queixar.
Tornar a començar.
La proximitat, d'això es tracta el que estem parlant. Les cançons d'un artista com tu ajuden els oients a sentir-se menys sol. Però de vegades els cantants, els creadors, també s'hi senten sols. A tu, què t'ajudaria en aquest moment?
Mira, en relació a això que em preguntes, perquè és cert, eh? O sigui, moltes vegades estem a casa, no? Escrivim, composem, gravem, llancem, però aquí no hi ha ningú. Fa poc hem començat una acció, que vaig penjant vídeos a les meves xarxes per si algú vol veure, que és 10 minuts de música, i hem decidit trencar una mica la paret aquesta de l'algoritme, la paret de les xarxes, i en dies normals, on en espais on no hi ha música habitualment, doncs anem a oferir 10 minuts de música gratuïta perquè una escola tinguin 10 minuts de música, perquè en una oficina on habitualment no hi ha música tinguin 10 minuts de música i connectant les persones i sentir-nos tan més acompanyats ells com nosaltres, la veritat.
A veure, ho trobo excepcional, això. Vosaltres, tu sol, com a trio, aneu a llocs on habitualment no hi ha música o com ho feu, això?
Bueno, vaig jo amb la guitarra, sense micros ni res.
Uh-huh.
i arribem al puesto en el qual ens han contactat i ens han fet la proposta. I toco 10 minuts en acústic amb la gent, parlo 10 minutets i me'n vaig cap a casa i ells estan contents.
Prèviament tu han d'estar assabentats, clar, i t'ho han de proposar.
Sí, ens han de comentar la proposta a coincidir@rogerpedros.com, allà els enviem un formulari i a partir d'aquí valorem si la proposta és lògica, si encaixa dins la idea, perquè en cap moment volem que això trepitgi la feina dels músics, o sigui que ho fem en espais i en moments on això no hi tindria cabuda habitual, no? Per exemple, avui vinc de tocar abans d'un examen de macroeconomia a la Universitat de Barcelona.
Seguint aquest format.
Amb aquest format. Escolta, un tema abans d'un examen.
D'altra banda, Roger, és una eina promocional collonuda, eh? I innovadora, això també.
Sí, bueno, és que és el que et dic, no? Al final, jo
ho estic pensant en vídeo, eh? En vídeo a Insta, clar. Sí, sí, sí. Jo l'he enfocat des d'aquí, clar, clar.
És així. O sigui, la idea era, en plan, jo estic fart de gravar-me jo sol, no tinc res que oferir des d'aquí. O sigui,
que guai.
Què més explico? Doncs me'n vaig als llocs i d'aquesta manera no depenc de cap xarxa, la gent m'escolta i després ja ho penjo a xarxes i si algú vol veure, benvingut sigui. Però
el felicito, perquè és una idea collonuda.
Bueno, la idea no és meva, li he de donar la idea als crèdits a l'Irene Garrido, que és la meva manager, però la idea és molt bona, la veritat. I la gent s'està sumant d'una manera molt receptiva, molt positiva, i és molt guai perquè des d'aquí té molt més sentit el que fem. I llavors, tant de bo això ens doni pues, més públic i més ganes de concerts i l'oportunitat de seguir creixent i, evidentment, menjant i cobrant. Que una cosa no treu l'altra. Perquè això, vulguis o no, també és una aposta i és una inversió que fem. Però creiem que aquest acte cultural o aquesta acció, hòstia, és molt necessària.
És potent.
Festival Portal Blau presenta El fil invisible.
La vida amb tu és millor.
I acabem amb el bolo. Amb qui estaràs a l'escenari?
Doncs al Portal Blau estarem el Pau Mas, que a nivell artístic es diu Maupas, que és el productor del meu nou disc també i que és un guitarrista, teclista excepcional. De fet, és molt bo, és brutal. Fa rabieta i tot. I després vindré també amb l'Àlex Martínez, que és un nano de 18 anys, que també fa molta ràbia perquè toca increïblement bé i jo em sento molt dolent al costat d'ells dos.
Hauràs de cantar d'esquenes, eh? No, home, no.
Em centraré en fer-ho bé el que jo pugui. No, són molt bons, la veritat. L'Àlex és trompetista, toca també guitarres, baix, teclats, bueno, toquen tot, la veritat, els dos. I llavors es van passant instruments.
I espereu una bona nit, no? Espereu algo especial. Què esperes?
Jo crec que, el que et deia abans, m'espero ganes de somriure, ganes de passar una bona estona, que la gent gaudeixi de connectar, de deixar de banda els petits problemes o els grans problemes que puguem tenir durant aquella hora i mitja de show i que la gent s'emporti un somriure a casa. Crec que amb això jo em dono per satisfet.
Estic segur que serà així. Roger, moltes gràcies pel teu temps.
Un plaer, un goig, i gràcies per l'entrevista tan ben treballada.
Merci.
Un mar de mirades, un mar de llençols, no calen paraules, i de sol a sol la pell, la pell, la pell de tu i de mi.
Vivim envoltats de pantalles, de missatges instantanis, de connexions i inputs constants. I tanmateix, continuem buscant allò que sempre ha estat essencial, la proximitat, la mirada compartida. La conversa sense presses. La música que ens arriba de ben a prop. És per això que els formats acústics ens continuen emocionant, perquè eliminen les distàncies i ens recorden que una cançó pot néixer simplement d'una veu, unes cordes i unes paraules honestes.
Festival Portal Blau. Cultura, emoció i territori.
Aquesta és també una de les idees que travessen el Festival Portal Blau, la voluntat de crear trobades, de convertir espais carregats d'història en escenaris on artistes i públic comparteixen alguna cosa més que un concert. Comparteixen una experiència, un instant, un record. Al llarg dels anys, moltes veus han passat pel Portal Blau, portant aquesta mateixa proximitat, la de les cançons que neixen del territori, de les arrels i les històries compartides. Cançons que ens conviden a quedar-nos una mica més, a escoltar, com ara, a observar, a viure el temps d'una altra manera. Aquest estiu el Portal Blau torna a obrir les seves portes per compartir música, patrimoni, cultura i emocions davant del mar.
Festival Portal Blau.
Un festival radicalment humà. Gràcies a Roger Pedrós, gràcies a la Marta Santos i gràcies a tot l'equip del Festival Portal Blau. Jo sóc en Sergi Marín. Des de l'Escala i Empúries, això és El fil invisible, el podcast del Festival Portal Blau.